Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No sempre es pot començar amb històries que acaben amb un final feliç i per això quan es pot s'ha d'aprofitar. El passat 2 de juliol un jove tornava de tocar en un concert, estava a l'andana del metro a Sants Estació i quan va pujar al tren ho va fer amb les presses sense el seu instrument, un fagot valorat en 15.000 euros. De seguida ho va difondre a les xarxes socials per intentar recuperar-lo. TMB i els Mossos d'Esquadra van revisar les càmeres de videovigilància i van descobrir que l'instrument se l'havia emportat una dona. Com que no la podien identificar, els agents van fer guàrdia durant uns dies en aquella mateixa estació per veure si trobaven aquesta dona. I sí, uns dies més tard se la van trobar. Aquell 2 de juliol, aquella nit, la dona tornava a casa de treballar, es va trobar a la maleta sense saber que a dins hi havia un instrument i com que no hi havia ningú de seguretat a l'estació, s'ho va emportar a casa seva amb la intenció de tornar-li al seu propietari. Li ha guardat a casa seva fins ahir. Li va poder tornar al seu propietari i ho va fer en el mateix lloc on va perdre el fagot, a l'andana del metro de Sants Estació. No em direu que no és una història maca per acabar aquesta setmana. Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal i pel que fa al temps han caigut aquesta tarda alguns ruixats dispersos a l'extrem nord-est, però el més important és que hem notat una baixada de la temperatura després de la calorada dels darrers dies. Demà dissabte encara notarem més aquesta baixada de la temperatura, tindrem sol tant demà com diumenge, hi haurà força estabilitat durant tot el cap de setmana, però diumenge torna a pujar la temperatura. Doncs cap de setmana tranquil pel que fa al temps, ja tocava. I mirem també a les carreteres com està el trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, en aquesta operació sortida de divendres, parlem de molts problemes i en aquests moments el principal és a la C32, on el Masnou ha bolcat un vehicle. Ho veiem per les càmeres de l'helicòpter en sentit Mataró, un carril tallat, i això està afectant evidentment a la B20, al tram de la Pota Nord, a la zona de Badalona i, per tant, a la seva connexió. Cal tenir en compte si us desplaceu per aquesta C32 Nord. A banda, la P7 té algunes incidències, ha anat millorant, però ha estat una tarda conflictiva i en aquests moments hi ha 11 quilòmetres i mig entre la Roca i Santa Perpètua i 14 entre Castellví de Rosanes i Sant Cugat. S'han juntat diverses retencions, rondes amb molt moviment i cap a les costes, per exemple, a la Costa Brava, hi ha retencions a l'eix transversal, a Llambilles, a Roses, a Llagostera i a Lloret, i per tant caldrà circular amb molta prudència. Molt bona tarda i bona cap de setmana.
I d'aquí un moment us explicarem la iniciativa que un any més posa en marxa l'Associació contra el Càncer de Barcelona perquè nens i nenes que tenen germans o pares rebent tractament contra aquesta malaltia doncs puguin marxar de colònies uns dies amb altres infants en situacions similars i desconnectar una mica de l'ambient d'angoixa i de por que segurament estan patint a casa seva.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya y Andorra.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidigest t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625 334 334.
Otra vez
se te ha estropeado algo en casa por la cal del agua? Pues aprovecha que cumplimos 50 años e instala un Olimpia Neo en tu hogar, que además de eliminar la cal y el cloro, podrás ahorrar hasta un 50% en productos de limpieza y belleza, y también en energía para calentar el agua. Llama al 900-208-208, 900-208-208, y pregunta por la promoción 50 aniversario o entra en corsa.es. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
¿Ha sido víctima de una negligencia médica o un accidente? Aporcentaje.com lleva 25 años ganando casos y solo cobra si usted gana. Si tiene un problema con seguros de vida, negligencias médicas o un accidente, contacte con nosotros por teléfono 933-429-731 o bien por WhatsApp 645-568-808. Estudiamos su caso sin coste alguno. Aporcentaje, abogados especialistas en reclamaciones.
Por la tarde en la radio,
el entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Por muy contradictorio que resulte, la llegada del esperado descanso, lejos de una buena noticia, puede suponer un gran problema. ¿Cuál es el motivo? Pues hay que dejar todo cerrado antes de irse.
Estrés prevacacional.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Volem parlar d'una activitat molt especial organitzada per l'Associació contra el Càncer a Barcelona, i són les colònies per a fills i germans de pacients amb càncer. Aquest esdeveniment se celebrarà del 14 al 18 de juliol a la Casa de Colònies Castell de Fluvià, que està situada a Sant Esteve de Palautordera, en plena natura, al peu del Parc Natural del Montseny. És una oportunitat única per a nens i adolescents de 7 a 17 anys que tenen un familiar directe amb càncer, ja sigui un germà, germana, pare o mare, doncs a trobar un espai segur i acollidor on poden compartir les seves experiències, gaudir d'activitats diverses i rebre també suport emocional. Aquestes colònies no només ofereixen un lloc per desconnectar i divertir-se, sinó també un entorn en el qual els joves poden sentir-se compresos i recolzats. Ricard Álvarez, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Iolanda.
És així, no?
És així, i la veritat és que entre les famílies participants d'aquestes colònies contra el càncer 2024, per exemple, es troba la Carme García, que és mare de dos nens de 8 i 12 anys que recentment ha acabat el seu tractament de quimioteràpia i que avui a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra, ens ha explicat que considera les colònies com una iniciativa molt bona perquè els seus fills surtin de l'entorn.
Pues les comenté que con mis hijos estaba teniendo pues un episodio pues que yo quería estar mucho con ellos y ellos pues a lo mejor pues quieren estar con más niños, quieren distraerse de esta enfermedad, porque al final es muy duro, son 24 horas conviviendo con una persona con cáncer, que cambia, que no vas a trabajar, que... Entonces me dijeron, pues mira, hay estas colonias y seguramente eres un perfil que encaja 100%, porque al final ellos pues en estas colonias se van a sentir acompañados de más niños que tienen el mismo problema que tienen ellos.
Clar, el programa de les colònies, que com bé deies tindrà lloc del 14 al 18 de juliol a Castell de Fluvià, inclou activitats recreatives com piscina, evidentment, excursions, manualitats i una exhibició dels Mossos d'Esquadra, que per cert, ens ha explicat avui al migdia de COPE Catalunya i Andorra la responsable de les colònies, la Mariona Boixadera, que és una activitat que agrada molt als nens.
L'associació té una col·laboració, no?, amb la Fundació Mossos d'Esquadra i venen dilluns a fer-nos una exhibició a que els infants puguin apropar-se una miqueta a la realitat de les unitats del cos. Venen amb els cotxes, motos, amb els drons, aleshores doncs, fan, no?, que els infants doncs, puguin veure més de prop i bueno, pujar-se al cotxe dels Mossos d'Esquadra i tocar la sirena, crec que és el somni de qualsevol nen i potser d'algun adult també.
Mira, escoltant-la també veus com passa el temps, perquè ara venen amb drons i això fa anys sí. Doncs no passava, eren els cotxes, les sirenes i les motos, ara venen amb drons també, eh? També es duran a terme tallers de benestar emocional per ajudar els nens a gestionar les seves emocions en un entorn de suport, i la Carme García assegura que no era conscient de totes les activitats que feia l'associació i agraeix evidentment aquesta ajuda.
La verdad que la Asociación Española contra el Cáncer, yo sabía que existía, pero no sabía que hacían tantas cosas. La verdad que a mí en este caso me han salvado el verano.
Aquesta iniciativa de l'Associació contra el Càncer és un exemple de com les activitats recreatives i el suport emocional poden tenir un impacte positiu en la vida dels nens que conviuen amb la malaltia, perquè a les colònies es crea un clima que fa que s'oblidin, almenys per uns dies, dels seus problemes.
Hi ha algú màgic que passa, que hi ha un respecte, un bon rotllo i un bon clima que es crea, que jo crec que, doncs, òbviament, les motxilles que tots aquests nens porten darrere doncs, influeixen en el dia a dia i fa que siguin unes colònies molt xules.
I no ens oblidem d'una cosa. Al principi dèiem que són colònies per infants i germans amb càncer. Per tant, no ens hem d'oblidar dels germans, que, com bé ens explicava la Mariona, de vegades són els grans oblidats.
Efectivament, vull dir, sobretot amb els germans, no? Que al final és una miqueta, com es diu, no? Los eternos olvidados, perquè al final, doncs, òbviament, tota l'atenció va a parar al nen, fill, que està passant pel procés oncològic, no? I el germà, doncs, al final queda una mica al marge. Aleshores, doncs, per molt que estiguin passant aquesta situació tan delicada, des de l'associació volem recordar-nos d'ells i poder, doncs, brindar-los l'oportunitat, doncs, que durant aquests dies ells siguin els protagonistes.
Se'ls ofereix un espai per créixer i per poder compartir les seves experiències amb altres nens que estan en situacions similars. I es prioritza, per cert, l'accés a aquestes colònies a les persones que no les han pogut gaudir mai, perquè creuen que és molt necessari que en puguin gaudir el major nombre de persones.
En aquestes colònies, com tenim aquesta continuïtat, no?, de fer-les any rere any, cada any la llista d'espera de repetidors s'omple moltíssim. Nosaltres tenim el principal criteri i és poder donar la possibilitat que tothom participi i que sigui una vegada. Aleshores, sempre entra primer la gent de nova inscripció i els repetidors sempre estan, les mamis, enviant-me whatsapps, Mariona, porfi, perquè tenen moltes ganes de repetir i realment els nens i nenes que tenen l'oportunitat de repetir, veus com any rere any es retroben i és molt emocionant.
Déu-n'hi-do, les setmanes que deu fer que rep missatges la Mariona. Mm-hmm. Aquest any, Yolanda, aquestes colònies s'han obert també a tota la geografia espanyola, mm-hmm, i per primera vegada rebran infants de Sevilla, de Madrid i de Burgos.
Doncs escolta, quina bona iniciativa perquè aquests nens i nenes puguin desconnectar una mica d'aquesta malaltia com és el càncer.
I tant.
Gràcies, Ricard. Fins aquí una estona.
Gràcies, fins ara.
I parlem ara amb l'Anna Barredo, que és psicooncòloga infantojuvenil, per analitzar una mica doncs, els beneficis que té per a aquests nens i adolescents que tenen pares o germans amb càncer a gaudir d'unes colònies com les que organitza i estem explicant l'Associació contra el Càncer de Barcelona. Anna, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
És molt important, no?, per a aquests nens i adolescents desconnectar una mica de l'ambient potser d'angoixa que es viu a casa i poder gaudir doncs, d'uns dies de diversió amb altres nens de la seva edat, no?
Sí, exacte. Això realment és fonamental, no?, el poder construir també una rutina, no?, fora de la malaltia, però també sent, no?, estant present constantment.
I el fet de compartir experiències amb altres nens que estan vivint segurament situacions similars pot ser positiu per comprovar doncs, que no estan sols, que potser tenen aquesta sensació, que això només els hi passa amb ells o...
Mm-hmm. Sí, correcte. Sí que és veritat, no?, que moltes vegades es pot instaurar un sentiment de soledat molt gran, perquè no és una dintre de que cada vegada, no?, pues el càncer és una malaltia més comuna o de la que sent més parlar. Normalment els nens no coneixen moltes vegades, no? Casos propers, sobretot d'iguals. Llavors, realment ajuda moltíssim, no?, que sàpiguen que en aquest espai, encara que sigui de 5 dies de convivència, no?, mm-hmm, doncs tothom viu el mateix o molt similar.
Clar, perquè potser quan hi ha un cas de càncer en una casa, els germans o els fills són els grans oblidats, perquè, clar, tota l'atenció, m'imagino que s'acostuma a centrar en la persona que està malalta. Llavors, com es gestiona o com s'hauria de gestionar un procés com aquest amb la resta de familiars, en aquest cas amb els nens?
Que moltes vegades sí que hi ha molta preocupació per part de les famílies per saber molt bé com gestionar-ho, no? I sobretot el tema de la comunicació, de la informació que se'ls dona és el que genera més dubtes. Llavors, sempre recomanem que es puguin incloure dintre del procés i que es puguin intentar normalitzar i explicar-los, no?, de forma adaptada a l'edat, una mica el que està passant, perquè al final ells tenen la capacitat d'entendre-ho i al revés, són els primers que són capaços d'adaptar-se a una situació d'aquest tipus, tot i tenint, no?, tenint clar que això repercutirà també i generarà, pues, unes reaccions i unes emocions que són totalment adaptatives i normals, no? Però bueno, que a vegades no, potser s'intenta cuidar i evitar el patiment i moltes vegades és molt difícil.
Clar, o sigui, sempre és millor anar a explicar molt bé el que passa, donar tota la informació, que no pas deixar-los una mica al marge per evitar que pateixin més del compte, no? De vegades és el contrari.
Exacte, perquè tenen una capacitat molt gran d'imaginació, sobretot els més petits. Llavors, quan no arriben a tenir tota la informació, però veuen que el seu entorn canvia i, sobretot, són molt perceptius, no?, en quant a les reaccions emocionals dels familiars, no?, doncs potser ells s'arriben a imaginar i a crear idees potser que no són ni les reals, no?, i això els pot generar molta més por i angoixa.
I l'experiència que teniu d'aquestes colònies que es fan és positiva, vull dir, els nens com marxen, com arriben i com marxen d'aquestes colònies, a nivell emocional, doncs, sobretot.
Sí, doncs la veritat és que portem molts anys realitzant aquestes colònies i és veritat que moltes vegades, no, tot i ser pocs dies, veiem un abans i un després, no? I realment és un espai en el que poden conviure, no?, pues de forma segura, amb total llibertat, també, pues, passant-ho molt bé, no? I alhora també intentem, doncs, fer un petit treball en els últims anys a partir de tallers que coordinem psicòlegs, no? I com d'alguna forma també, doncs, per poder treballar una mica més la psicoeducació a nivell d'emocions. Llavors, realment és algo que veiem que aporta moltíssim i és molt positiu.
Molt bé, Anna Barredo, psicooncòloga infantojuvenil. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda i per donar-nos, doncs, aquestes pautes per gestionar un cas de càncer en una família on hi ha nens, per saber com se'ls ha d'informar i, sobretot, com és d'important, no?, que també puguin gaudir d'espais i de moments per ser nens, que és, al final, en definitiva, el que són. Gràcies, Anna, que vagi molt bé.
A vosaltres, moltes gràcies.
I estem pràcticament a mitjans de juliol i, afortunadament, no hem patit cap incendi forestal. El que sí que hi ha és mala maror entre els bombers i les agrupacions de defensa forestal, precisament sobre com ha d'actuar cadascú en cas d'incendi. De seguida ens ho explica el Sergi Torri.
La ley está por encima de todo.
No me iré hasta que esté hecho lo que vine a hacer.
Y Bart Lancaster lo demostrará.
Si piensan impedirlo, háganlo ahora o váyanse a casa. Por la espalda. No he sido yo.
En nombre de la ley.
Creo que soy más rápido. Desean la ley, pero quieren que actúe calladamente, que no les cree complicaciones.
El domingo a las 10:30 de la noche, en 13.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Es que me encanta el verano. Cero reuniones, cero prisas, cero estrés.
0% TAE en Nissan.
¿Qué?
Así es. Llega el Hello Summer a la red de concesionarios Nissan con hasta 12.000 euros al 0% TAE en toda la gama. Financiación para particulares a 36 meses con RCI Bank. Consulta condiciones en nissan.es. Corre que se acaban.
Lo siento.
Aquest estiu, de moment, té la millor notícia de totes, però no ens podem confiar. No hi ha hagut incendis forestals, però, com dic, el perill sempre hi és. Això no amaga que a dia d'avui hi hagi discrepàncies entre bombers i les agrupacions de defensa forestal, les ADF, sobre com actuar en cas d'incendi i els canvis que es volen incloure en el pla d'actuació del grup d'intervenció. Fins i tot, el cap de setmana que ve, les ADF han convocat una manifestació. Els bombers volen resituar el seu paper perquè afirmen que ara els incendis doncs, són molt violents i que es pot posar en perill i arriscar tot un dispositiu. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Yolanda.
A veure, podem parlar aquí d'una crisi de confiança i quin és el paper d'aquestes ADF?
Sí, doncs escoltant les dues parts avui a la programació de COPE Catalunya sí que podem parlar de que hi ha una crisi de confiança, veurem si es pot resoldre o no, però de totes maneres, com tu molt bé has explicat i com totes les parts implicades ens ho han dit, la millor notícia de totes és que 12 de juliol a hores d'ara no hi ha encara cap incendi, queda molt estiu, és cert, però també és una realitat que amb aquestes alçades de calendari, amb altres anys ja havíem patit malauradament algun incendi fort amb centenars i milers d'hectàrees cremades, per tant toquem fusta amb aquest sentit. No? Però per fer una miqueta d'història, Yolanda i a tots els oients de la Linterna, quan es van crear les agrupacions de defensa forestal conegudes com ADF? Doncs se van crear l'any 1986, després d'una gran onada d'incendis que va haver-hi a Catalunya a principis de la dècada dels 80. Una comissió d'experts va considerar que un dels problemes que hi havia era la falta de proximitat, és a dir, sobretot amb el món rural, que en aquest cas hi havia distància entre la ubicació de part de bombers i el origen de l'incendi i, per tant, es va considerar que una bona situació i una bona solució era la creació d'unes entitats sense afany de lucre formades per propietaris forestals, ajuntaments de municipis, entitats agràries i també voluntaris i voluntàries que s'havien d'integrar dins del que s'ha anomenat, doncs, com les ADF, les agrupacions de defensa forestal. I es valorava molt dos aspectes. Primer, el seu coneixement del terreny on hi havia l'incendi a causa de la seva proximitat. N'hi ha a totes les comarques catalanes i també som els municipis que tenen doncs aquesta pròpia agrupació de defensa forestal. 40 anys després, és a dir, 4 dècades després, ara el seu paper està al debat. Els bombers de la Generalitat, els professionals, consideren que els incendis han canviat, s'han modificat i que, per tant, doncs, s'ha de resituar el seu paper.
I, Sergi, què diuen els bombers? Quins són els seus arguments?
Doncs a Herrera, en COPE, Catalunya i Andorra hi ha estat Antonio del Río, que és el delegat de UGT Bombers. Primer tot ens ha explicat que els incendis s'han modificat, que a més les estratègies són absolutament diferents a les últimes dècades i que per tant tot ha canviat.
Intel·ligència i l'estratègia i la tàctica aplicada al foc forestal ha canviat molt, afortunadament. Val? Primer perquè un gran incendi forestal s'escapa a les capacitats de resposta de qualsevol cos de bombers del món. Del món, no solament nostre.
Parlava Antonio del Río d'aquests canvis que hi ha hagut. Un canvi significatiu va ser Yolanda, malauradament, després de la tragèdia de l'Horta de Sant Joan, on va haver-hi 5 bombers que van morir. Sí. Es volia atacar el foc per evitar que aquest foc doncs, pogués cremar moltes hectàrees. Això ha canviat. Ara els bombers busquen un límit perimetral on atacar el foc i no importa si un incendi doncs, creme 20 o 30 hectàrees de més, no? Perquè després el foc, evidentment, se pot atacar-lo millor on hi ha doncs, una ubicació idònia i no hi ha un canvi de vent, que és el que va provocar la gran tragèdia de la Horta de Sant Joan. Mm-hmm. Però respecte a aquesta crisi de confiança entre bombers i les agrupacions de defensa forestal, ui viu a les dures paraules aquí a COPE Catalunya d'Antonio del Río respecte al paper de les ADFs.
En escenaris tan caòtics, la nostra estructura no pot acceptar un exèrcit ingent, poc qualificat i poc coordinat, amb el qual els nostres comandaments, nosaltres mateixos, no tenim capacitat de gestionar. I en aquest escenari caòtic i incert no podem acceptar doncs, que un exèrcit de civils interactue en les nostres tàctiques i en les nostres estratègies.
L'ha definit com un exèrcit de civils poc format i poc coordinat i, sobretot, que els bombers, en aquest cas, no tenen el comandament respecte a les ADFs i aquesta falta de coordinació al terreny amb el moment de l'incendi, que són moments molt caòtics, doncs, segons els bombers, perjudiqui l'operatiu global.
Doncs aquesta és la versió dels bombers. I ara quina és la rèplica de les agrupacions de defensa forestal, Sergi?
Sí, perquè hem escoltat al migdia a COPE Antoni Fono, coordinador comarcal de l'ADF del Baix Llobregat. Té una situació ben diferent a la de, en aquest cas, UGT de Bombers. Considera primer de tot que 40 anys després les ADFs sí que estan formades i preparades.
També és veritat que fa uns anys enrere, jo sempre ho dic, i és una mica així, però sempre ho dic, éramos el ejército de Pancho Villa, porque anàvem que si en chancletas, que si no sé què, que si no sé quantos, però fa 8, 10, 12 anys que la formació és bàsica. Si no entra ningú a foc, que no estigui format, que no hagi fet una formació a l'escola de bombers i policia, que no tingui unes hores d'experiència, o sigui, som gent formada. Llavors, doncs, bueno, aquest rol, jo a dia d'avui, rarament un dia tinc que tocar la cresta amb algú de, hòstia, mira, és que no vas amb casco, és que no sé què, és que no sé què. No, o sigui, fem una mica, anem seguint el que és el tema bombers, no? Si bombers va equipat així, nosaltres anem igual. Si bombers fa servir això, nosaltres igual. Si té aquest protocol, nosaltres és el mateix. Vull dir, perquè al final nosaltres som un suport a bombers.
Per tant, Antoni Font defensa l'actuació de les ADFs dient que la cosa ha canviat molt en 40 anys, reconeix que fa 4 dècades la situació era molt precària i que ara ja doncs, aquesta formació que demanava, per cert, en aquest cas, Antonio del Río. Respecte al futur, Antoni Font considera que s'ha de continuar amb la mateixa situació, que les ADFs aporten aquest coneixement i aquesta proximitat amb el terreny que després dona resultats positius quan hi ha l'extinció d'un incendi.
Al final són mans, i quan hi ha un incendi es necessiten mans, es necessiten medis. Jo entenc que una persona que va amb una branca d'olivera com fa 15 anys a apagar un incendi, no. Però nosaltres tots anem equipats, amb un EPI igual que bombers, o sigui, el mateix. Sí que és veritat que el distintiu, ells van amb un color i nosaltres amb un altre. Però portem el mateix material. Portem una formació mitjanament bastant semblant. Sí que és veritat que ells fan més hores. Però dius, tal, tenim camions, tenim pick-ups, coneixem camins, que això és superimportant, un accés de dir, ostres, un accés a l'ermita del Puig, ara jo t'estic dient esparrera perquè m'he sentat a l'ermita del Puig. Depèn per on pugis, pots trigar 15 minuts o pots trigar 30 segons. Bombers, amb el Google Maps, ja sabem com funciona tot, no? Que a vegades va molt bé, a vegades no. Dius, ostres, confieu en nosaltres. No cal que nosaltres siguem els superherois que pararem el foc, no, perquè al final som tots companys i anem agafats de la mà. Llavors dius, ostres, si en canvi de dos podem anar cinc agafats de la mà, doncs jo preferiria agafar de cinc que no de dos, eh?
Doncs hem escoltat els dos arguments. Antoni Font parla de millor anar 5 que no pas 2, que és una realitat. Però aquí, de cara al futur, sí que hi ha dues consideracions, Yolanda. Primer, evidentment, el que està en joc és el comandament. És a dir, qui mana aquí? Aquí, ara, on és d'ara, cadascú té els seus propis comandaments i això pot provocar, en aquest cas, en el moment caòtic de l'incendi, una discrepància i una contradicció d'ordres que, evidentment, perjudica, no? Per tant, sí que s'haurà d'establir si hi ha un comandament únic i, sobretot, qui és, en aquest cas, el que dona les ordres. I, posteriorment, doncs, és obvi que tothom coincideix que la formació ha de ser l'adequada i que no tothom està preparat, evidentment, per l'extinció d'un foc que cada cop són més i més virulents. Crisi de confiança hi ha, tant que el pròxim cap de setmana les ADFs han convocat doncs, una manifestació per tal de, en aquest cas, d'autoresponsabilitzar-se també una mica i de dir que han de formar part del que seria aquest pla d'actuació de grup d'intervenció, que per cert, hores d'ara, encara no està aprovat.
Vaja, doncs el més important jo crec que és que hi hagi una bona entesa, molta coordinació, perquè això doncs, anirà en benefici de tothom en cas de que hi hagi un incendi forestal, que esperem que no sigui el cas d'aquest estiu. Sergi Tor, gràcies, que vagi molt bé i bon cap de setmana.
Gràcies, bona tarda, Yolanda.
Ens trobem dilluns, que vagi molt bé.
Dilluns.
I no marxis perquè de seguida parlem de menjar i d'adolescents. Què els influeix en els seus hàbits alimentaris? Els amics, la família, les emocions, les xarxes socials. Mengen bé o mengen malament? Doncs de seguida ho analitzem amb l'autora d'un estudi.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la ràdio a esta hora.
COPE. Estar informado.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
¿No puedo ponerme?
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
People say I'm not gonna change, not gonna change. I know that you like that, you know where my mind's at. Can't be tamed, I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I am like that, fuck him, I'm a wild cat. Baby, break.
La majoria de vegades que mengem una cosa o una altra no ens preguntem per què ho fem, per què triem un producte o triem un altre, però hi ha molts factors que hi tenen a veure, des de les emocions, el nostre entorn familiar o d'amistats, o el que veiem a les xarxes socials, el que està de moda, per exemple. Doncs hi ha un estudi que analitza tots aquests factors en el cas dels adolescents, què mengen i què influeix en la seva manera de menjar. Maria Moreno, què tal? Bona tarda.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
La María Moreno es enfermera, especialista en enfermería familiar y comunitaria y es además la autora de este estudio. María, después de todos los datos que has podido manejar, ¿podemos decir que los adolescentes comen bien o comen mal?
Sí, la verdad es que después del estudio podemos determinar que los adolescentes, ellos, o sea, aquí yo analizaba la percepción que ellos tienen, ¿no?, sobre su alimentación. Y por lo general ellos describen como que tienen una alimentación buena, que lo relacionan con variada, con que comen de todo, con que les gusta comer. Sí que es cierto que esto lo dice por lo general una mayoría, aunque también hay algunos que dicen que no, pero por lo general sí.
Tienen la percepción de que lo están haciendo bien. Y está claro, María, que las redes sociales tienen un impacto en nuestras vidas, prácticamente en todo, aunque queramos evitarlo, vaya. ¿Hasta qué punto influyen estas redes sociales en los adolescentes a la hora de comer? No sé qué es lo que buscan, qué es lo que miran y cómo les influye esto a lo que acaban haciendo después.
Pues la verdad es que el tema de las redes sociales era un tema que me parecía bastante interesante analizar, ¿no? Porque cada día se utilizan más y realmente los adolescentes ahora tienen un contacto tremendo, están cada día con el teléfono. Claro. Y la verdad es que analizar hasta qué punto es difícil. Pero sí que es cierto que a través del estudio sí que se observa que por lo general las redes sociales están presentes en su día a día, ¿no? Y modifican hábitos, también les enseñan cosas que ellos muchas veces pues imitan, pues porque les gustan o porque hacen lo mismo que sus amigos o a veces por desconocimiento. Pero la verdad es que siguen pues los perfiles determinados, entonces ellos continúan con esto. Luego también depende, ¿no? Porque hay algunos, depende también de la educación que tengan, ¿no? Porque algunos como que tienen más claro lo que quieren hacer y otros no lo tienen tan claro. Entonces ellos se meten ahí y ya directamente se pueden a buscar cosas. Y una cosa les lleva, ven una cosa y les lleva a otra y les lleva a otra. Entonces realmente es difícil cuantificarlo, pero desde luego que las redes sociales pues influyen enormemente en su alimentación.
Y no sé si has notado que hay una obsesión por las dietas saludables, que ahora están muy de moda, por las redes circulan muchísimas de estas dietas y que además suelen ir ligadas al ejercicio físico. Me importa mucho la imagen y más en los adolescentes, ¿no? No sé si consumen mucho los jóvenes, por ejemplo, productos con mucha proteína, ¿no?, en este afán de estar bien, del ejercicio físico, en fin.
Pues aquí, en este sentido, yo también buscaba un poco esto, ¿no? A ver si las dietas ahora tan saludables que se llevan, a ver qué podía buscar ahí. Pero realmente, por lo que me han dicho ellos en el estudio, entre semana realmente consumen lo que sus padres le ponen, ¿no? El núcleo familiar, tanto de padres como de abuelos, que es con donde suelen comer o cenar y quien les preparan realmente la comida, es lo que se dejan guiar por su familia, ¿no? Identifican el núcleo familiar como un factor protector en este sentido. Y sí que durante el fin de semana o sí, o cuando están por ahí con los amigos, cuando salen, consumen pues más dijéramos comida más ultraprocesada, ¿no? Uh-huh. Comida rápida, que es directamente comprar y comer.
Claro.
Y sí que es cierto que alguno comenta pues que se fijan en no estereotipos que tenemos ahí un poco, pues por, como para las chicas a veces estar más delgada o verse mejor, o los chicos como para rendir más en el gimnasio, estar más musculados en este sentido de comer más proteína. Pero por lo general no están tan, como si dijéramos, más tan enfocados en este sentido, sino que se dejan un poco, de momento no. Yo creo que igual más adelante se puede observar que están más obsesionados con esto, pero de momento no, la verdad es que no ha salido nada así.
Sí, y ahora que hablabas, María, de lo que comen los jóvenes en casa, te quería preguntar por la influencia que tienen los hábitos, precisamente de lo que ven en casa, de lo que comen los padres, ¿no? No sé si estos hábitos se puede decir que se heredan, es decir, ¿cuánto es de importante que en casa los padres coman bien para que cunda el ejemplo y los adolescentes, los jóvenes, acaben imitándolo, acaben haciendo lo mismo? Aunque me dices que, claro, una vez que ya no están en casa, que salen el fin de semana, ya comen otro tipo de cosas, ¿no?
Sí, pero por lo general, o sea, durante los hábitos, por así decirlo, súper importante lo que dicen ellos, que desde pequeño mis padres me han enseñado a comer esto y yo pues ya es un hábito que tengo, y como lo hago de normal, es una costumbre, pues claro, un desayuno así, para almorzar esto, para comer esto, para merendar esto, y sí que dicen que los hábitos, como pues es una cosa que ya vas teniendo, ¿no?, desde pequeño, pues les cuestan cambiarlos, entonces... eso dicen que la comida de los padres la identifican como factor protector, y que la identifican como buena, ¿no? Y como buena, saludable, e incluso dicen que les gustaría mantener en el futuro, ¿no? Porque ahora mismo pues viven en casa de los padres, pero en el futuro, cuando se independicen, sí que dicen que les gustaría mantener estos hábitos. Tanto en la comida, que era más mi estudio, como en el resto de cosas, ¿no? También pues salir a caminar, pues, actividades también. Y sí que es cierto que, claro, cuando salen con los amigos, pues aquí sí que cambian un poco estos patrones, ¿no? Porque es más, más económico, más fácil, más rápido, y solo piensan cuando salen como en disfrutar y en pasar un buen rato.
Y en este estudio, María, hablas también de la importancia que tiene el nivel económico a la hora de llevar una dieta o una alimentación saludable. Es evidente que comer bien es más caro y que no todo el mundo se lo puede permitir. ¿Comen peor los adolescentes con un nivel socioeconómico más bajo, entonces?
Pues aquí la verdad es que el estudio no relacionaba el nivel socioeconómico de los chicos con los hábitos que tenían, pero sí que pregunté en este sentido y sí que identifican como que, claro, es más tener, ahora mismo pues la sociedad está todo un poco, está comprar comida saludable es más cara, ¿no? Comprar comida fresca, y sí que relacionan pues que el dinero, el tiempo, el trabajo también de los padres y el tiempo que el trabajo de los padres les deja, pues influye en cómo ellos pueden hacer la comida, ¿no? Porque si también llevan dinero a casa, pero realmente no tienen tiempo para dedicarle a cocinar comida rica, que sea sabrosa y que a ellos les guste, pues no, tampoco pueden comer de manera saludable, ¿no? Porque también les gusta comer acompañados, no estar viendo constantemente la televisión, entonces estar con ellos, incluso a veces hacer las recetas y todas estas cosas, también dicen que es importante. En este sentido, sí que me gustaría puntualizar que aquí los identifican como los abuelos, ¿no?, que tienen más tiempo de poder dedicarles a los nietos y a estar más tiempo cocinando la comida, pues como un factor que les gusta más la comida de los abuelos, ¿no? A veces también es un pilar importante.
Sí, y tanto.
Adolescentes.
Y luego está el estado de ánimo. No sé cómo se puede medir esto, porque no comemos lo mismo si estamos tristes, contentos, preocupados. Y los adolescentes se caracterizan precisamente por un vaivén de emociones. No sé cómo se canaliza esto a través de la comida, María.
Sí, desde luego. Un poco una noria.
Exacto.
Pero sí. Sí, la verdad es que también quería analizar pues cómo se relacionan un poco las emociones, ¿no?, con cómo comemos. Y en este sentido sí que decían que cuando están más alegres, ¿no?, con emociones como si dijéramos más positivas, bueno, que hay múltiples emociones, pero cuando están más alegres o están contentos o han tenido un buen día en el colegio, estas cosas, pues tienen hambre y por lo general dicen que les da igual que comer, ¿no? Pues que van a casa y comen lo que haya o ganan un partido de fútbol y van y comen lo que quieran. En cambio, cuando están más tristes, ¿no? Cuando tienen problemas en el colegio o cuando pierden en algún deporte o incluso cuando también están con dolor de la regla, bueno, comentaban también las chicas, pues entonces en este caso tienen menos apetito, ¿no? Como se les hace un nudo en el estómago y tienen menos apetito, les apetece comida más dulce y les apetece comer como más comida que les guste, ¿no? Uh-huh. No a que les gusta menos, que estando de mejor humor, uh-huh, les daría igual. Eso es lo que uh-huh me han dicho.
Bueno, eso nos pasa un poco a todos, ¿eh? No solo a los adolescentes.
Yo creo que sí, pero bueno, quería como cuantificarlo a ver qué era eso. Sí, así sí que la verdad que, uh-huh, que bueno, que ha sido una experiencia.
Muy bien. María Moreno, enfermera, especialista en enfermería familiar y comunitaria, también miembro de la Asociación de Enfermería Familiar y Comunitaria de Cataluña. Muchas gracias por acercarnos el contenido de este estudio y, bueno, ayudarnos a entender mejor en qué se fijan los adolescentes, qué les influye en sus hábitos alimentarios y, bueno, pues parece que no lo hacen tan mal, ¿no? Muchas gracias, María. Que vaya muy bien.
Muchas gracias a ti y, nada, ojalá sigamos tanto en enfermería como en un montón de profesiones sanitarias investigando y conociendo más sobre los adolescentes, sobre nuestra población y así pues hacer intervenciones más encaminadas y poder ayudar más a la población. Gracias.
Perfecto, María. Hasta luego.
Adiós.
Decía Rabiot, el jugador francés, Lamine Yamal va a tener que hacer muchas más cosas. Vaya si hizo cosas.
¡Chuta Yamal! ¡No!
¡Casi lo tenemos!
España desata la locura y este domingo COPE se vuelca con la final de la Eurocopa.
España-Inglaterra. Desde las 3 de la tarde en directo desde Berlín. Estamos con la afición en la calle.
Esto es increíble, ve a todo el mundo unido.
No te pierdas ni un segundo del partido en tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama.
Es maravilloso. Es
que y después sigue la jornada histórica para la selección en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Rodri, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
¿Cómo ves la final?
Tendremos que seguir haciendo las cosas de la misma manera.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte.
¡Somos finalistas de la Euro!
¡Vamos, España!
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Una estona el Sergi Tor ens explicava la crisi de confiança que hi ha entre els bombers i les ADF i la bona notícia de que encara doncs, no haguem patit cap incendi forestal. I et vull parlar ara d'una figura, la d'informador ambiental, que es va extenent cada vegada més als espais naturals per evitar la massificació més freqüent ara a l'estiu i poder preservar, en definitiva, la muntanya per evitar mals majors. N'hi ha gairebé 200 informadors ambientals arreu de Catalunya. Cada any va augmentant una mica més la superfície on s'implanta aquesta figura i ha arribat per primera vegada al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. I quina és la feina d'aquests informadors? Doncs el seu paper és conscienciar a tota la gent que arriba a aquests espais naturals de com s'ha de gaudir d'aquests espais i garantir alhora la seva preservació. L'Héctor és un d'aquests informadors.
Una mica d'acumulació de gent i en certs moments pues, una mica de ciroll, que la gent doncs, quan porta una estona aquí sembla que estigui com a casa seva i bueno, s'ha de respectar una mica l'entorn i llavors hem d'informar pues, doncs, això de que no facin soroll, no es poden encendre focs segons els plans alfes que hi hagi activats i bueno, pues, una miqueta acompanyar, també informar, sobretot.
I el Pau, que també s'incorpora com a informador ambiental a la província de Tarragona, explica quin és el protocol que han de seguir.
Pues que nosaltres hem de dir a la nostra superior i llavors la nostra superior pues, decidirà si trucar als agents rurals, als Mossos, o ella ficarà les mesures que vegi necessàries.
Hi ha poblacions petites, properes a aquests espais naturals i que no poden absorbir ni atendre a totes les persones que van a gaudir de la natura. I per això aquesta figura és tan important, com explica el director de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilaur.
Aquesta figura és especialment necessària perquè els municipis petits no tenen capacitat ni recursos per poder tenir informadors a territori. I aquests informadors necessiten una formació especial, una capacitació especial. El que fem és donar aquests recursos, aquesta capacitat, perquè puguem gaudir d'aquests espais naturals sense que això suposi un estrès per a aquests municipis o que suposi un problema, un agreujant en el seu funcionament del dia a dia.
La presència d'aquests informadors als parcs naturals de Catalunya complementa altres accions que busquen precisament reduir les aglomeracions i regular l'accés al medi natural. És un servei que no es concentrarà només a l'estiu, també s'extendrà a la tardor.
A l'estiu, la sobrefreqüentació es produeix en espais fluvials, però estem també disposant informadors, en el cas de la Garrotxa, per exemple, que és un espai que té sobrefreqüentació a la tardor, o en el cas del Cadí, que en molts casos també té sobrefreqüentació a la tardor pels bolets, per les castanyes, per la fageda i per els paisatges, doncs els informadors es poden centrar també en aquest període de tardor.
Des de principis del mes de juny, 46 informadors ambientals estan vigilant també els gorgs i les zones de bany dels rius gironins per prevenir l'incivisme, per controlar doncs, que no hi hagi cotxes aparcats on no toca, banyistes que molestin a la resta o que no es llencin deixalles al medi natural. Per tant, es pot gaudir de la natura, de la muntanya, dels rius, sense fer malbé aquests espais, però no està de més que ens ho recordin aquests informadors ambientals. I d'aquí a un moment, d'aquí a 4 minutets, torna el Ricard Álvarez, que avui ens parla de les pantalles que s'estan instal·lant a moltes ciutats per poder veure la final de l'Eurocopa diumenge. I l'Albert Díez també ens acostarà tot el que hem de saber de la informació esportiva.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Saps que Andorra és un dels països del món més tranquils amb uns nivells de delinqüència extremadament baixos? Saps que Andorra fa anys que aposta per la connectivitat amb 79.000 quilòmetres de fibra òptica que arriben a tot el país? Saps que sense ser membre de la Unió Europea Andorra té l'euro com a moneda i en fabrica? Saps que Andorra és una democràcia plena amb el Parlament més petit d'Europa i la Constitució més jove del continent? Aquest dissabte, a COPE Catalunya i Andorra, parlem de l'Andorra del segle XXI, amb el cap de govern, Xavier Espot. Ara a Andorra, des de l'Esport Hotel Hermitage en Spa de Sol Déu.
COPE Catalunya y Andorra.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
Arabin.
Servicio integral de mensajería y última milla, tecnología y trazabilidad en tiempo real.
Arabin.
Flota ecosostenible de más de 1.200 vehículos.
Arabin.
Compromiso social.
Arabin.
Un gran equipo humano a su servicio. Arabin.com. Más de 35 años de experiencia.
Descobreix una vida d'alta costura i les acrobàcies més glamuroses en un nou espectacle exclusiu que el Cirque du Soleil ha creat per Andorra. Del 6 de juliol al 4 d'agost, no et perdis, Sublim. Entrades a visitandorra.com.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Tienes pensado suscribir un plan de pensiones? Tal vez lo tengas ya. Seguro que una de las preguntas que te has planteado al hacerlo es: ¿y si en un momento determinado a mí me surge un problema y necesito ese dinero? ¿Qué pasa, que no lo puedo rescatar? Un cambio en la ley de pensiones que ahora sí te va a permitir disponer de ese dinero si lo necesitas y, por lo tanto, rescatarlo. Será a partir del 2025.
Siempre tenía que estar congelado. Ahora lo que se ponga solo tiene que estar congelado 10 años. Lo que tenga
más de 10 años, se puede retirar cualquier cuantía.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Momentos con Luis Rodríguez.
Momentos. Momentos de momentos.
Momentos de Luis Rodríguez. La trobada de cada nit.
Vinegar o Pogacar. La batalla por el maillot amarillo ya está aquí. Vive el Tour de Francia con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y al mando, Eric Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en cope.es y en tu móvil. Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
Línea de meta, Eric Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 21 de julio, pedalea junto a los mejores ciclistas del mundo y siente la adrenalina del Tour de Francia en COPE con Eri Frade.
Minuts i arribem a les 8 en punt de la tarda. Això és la linterna de COPE Catalunya i Andorra. La febre per la selecció espanyola de futbol s'ha extès per molts municipis de Catalunya i també per molts ajuntaments que han decidit instal·lar pantalles gegants per seguir la final de l'Eurocopa de futbol que aquest diumenge jugarà Espanya contra Anglaterra. 9 dels 10 municipis més grans de Catalunya posen pantalla, començant per la capital, per Barcelona. També en posaran Lleida i Tarragona, mentre que a Girona el seu alcalde, Lluc Salellas, s'hi ha negat rotundament. Assegura que imposarà quan hi hagi seleccions catalanes. Ricard Álvarez, bona tarda de nou.
Què tal? Bona tarda de nou,
ja
Yolanda.
Ja són ganes de buscar polèmica, eh?
Sí, doncs és un exemple més de com dividir en lloc de sumar i de com els polítics acaben posant el nas on els interessa i on no haurien de posar-lo. Aquest diumenge a les 9 del vespre, Espanya, sí, Espanya, juga la final de l'Europeu de futbol i només que t'agradi mínimament el futbol, crec que és una gran cita. Efectivament, com deies, molts municipis catalans s'estan sumant al furor que hi ha per la selecció espanyola i instal·laran aquestes pantalles gegants. Molts d'ells són de la província de Barcelona. A més de la capital, doncs estem parlant de Sabadell, de Terrassa, al Prat, a Badalona, a Castelldefels, a Santa Coloma o a Sant Adrià del Besòs. La pantalla gegant per veure la final de l'Eurocopa que l'Ajuntament de Barcelona instal·larà a la ciutat s'ubicarà finalment a la plaça de Catalunya. Ho ha explicat el regidor d'Esports, David Escudé, en una publicació a les xarxes socials en resposta a l'alcalde Jaume Collboni. En un comunicat, Collboni va apuntar que aquest és un exemple més de l'estratègia municipal per fer de Barcelona una ciutat referent en l'esport a escala internacional. Així mateix va afirmar que amb aquesta iniciativa, la capital catalana, reforça la seva aposta per fer dels esdeveniments esportius una festa oberta a tota la ciutadania, alhora que va desitjar, per cert, una victòria de la selecció espanyola. Però és que també hi haurà pantalles gegants a Lleida i a Tarragona, i finalment també l'oferirà l'Ajuntament d'Hospitalet, que a darrera hora ha anunciat que es podrà veure la selecció a la plaça Europa, al recinte firal. L'alcalde, el socialista David Quirós, ha cedit a les demandes, especialment del Partit Popular, perquè s'hi havia negat anteriorment en repetides ocasions. Destaquen també absències, com la de Girona, que és l'única capital de província on no es podrà veure la selecció amb pantalla gegant. Des del Partit Popular, Jaume Veray considera que és una mostra més del sectarisme de l'alcalde, de Lluc Salellas, que recorda, a més, ha de ser l'alcalde de tots. Amb tot, Veray no li estranya aquest posicionament perquè Salellas defensa la turismefòbia, per exemple, o ha tret places d'aparcament a la Guàrdia Civil.
Estic segur que hi ha molta gent, molts gironins, que els agradaria poder veure i disfrutar en grup, en colla, siguent tots, animant tots a la selecció espanyola. Però no ens estranya, no ens estranya. És el mateix alcalde que ha tret unes places a la Guàrdia Civil per aparcar, és el mateix alcalde que promociona les queixes de contra el turisme i que apoya la turismofòbia. Vull dir, és un alcalde que es dedica a això. És un hooligan fent d'alcalde.
I sí que hi ha ajuntaments, Yolanda, independentistes, que posaran pantalles. el que, per cert, ha irritat especialment el moviment separatista. És el cas de Vilaseca, on Junts té majoria absoluta, i també el de Martorell. I arribats a aquest punt, ara, Iolanda, la gran pregunta. Veuràs el partit aquest diumenge?
Home, clar, i tant, a casa veurem el partit.
A casa?
Vaja. Sí, sí, vaja, no em deixarien veure una altra cosa, eh? O sigui que tant si vull com si no, veuré el partit. Però sí, sí, animant a la selecció, evidentment, com no pot ser d'una altra manera.
Escolta, i t'aventures a fer una predicció del resultat final?
Mira, jo i les prediccions, malament. Però, bueno, va, vinga, 2-1, guanyem, clar.
Vinga, 2-1, guanyem, perfecte. Jo sí, jo que te'l signo també. Sí? I més igual si és a l'últim minut de penal.
Home, no,
i,
per favor,
i que no
pati
ho sigui.
No, que no haguem de patir gaire, eh? Per favor.
Molt bé, Iolanda, doncs vinga, ens espero, Ricard, un bon cap de setmana.
Gràcies, com sempre, bon cap de setmana i sobretot bones vacances, que tu marxes, eh?
Sí, senyora.
Doncs
així,
vinga.
Així aprofitarem. Gràcies.
Desconnecta i disfruta molt, Ricard, que vagi molt bé.
Una abraçada, Iolanda.
Fins ara. I tenim aquí ja preparat l'Albert Díez, que té totes les dades de la informació esportiva. Albert, què tal? Bona tarda.
Si no, gairebé totes. Iolanda, bona tarda. Bona tarda a tothom. Què tal? Jo poso, ja m'avanço, perquè ho he dit aquest matí amb el nostre estimat José Miguel Cruz.
Sí.
Guanya Espanya 3-1.
3-1? Bueno, vinga, qui l'encerti, dilluns, convida.
A què?
A lo que sigui.
Al que sigui. Demanar-li a Héctor García, Pitoniso García, com el coneixem, el nostre company tècnic.
Després li preguntaré, ho apuntaré tot en un paper perquè ningú no s'oblidi, eh?
Sí, doncs mira, començarem parlant directament de la selecció perquè per molts aquesta selecció espanyola és la selecció de Lamine Yamal, del jugador del Barça, és la selecció de Nico Williams, podríem anar sumant més noms i al final seria això, un equip que és el que ha permès aquesta selecció arribar invicta a la final del Campionat d'Europa de Seleccions del proper diumenge a partir de les 9 de la nit davant Anglaterra. Però s'ha parlat molt, saps que hi ha molts temes col·laterals, com el futur del Barça. I en aquest cas, un que hi és Lamine Yamal, i un altre que, bueno, sembla que cada cop, veritat, Yolanda, agafa més cos la possibilitat de veure Nico Williams vestit de blaugrana la temporada vinent. Doncs dos documents en referència a això. El primer és molt directe, molt contundent. Declaracions de Lamine Yamal sobre Nico Williams, ara company de selecció, a Gigantes.
A ver, yo es que no tengo nada que ver, no, ni pincho ni corto aquí, pero ojalá, ojalá puedes jugar con él.
Tant de bo pugui jugar amb ell. Saps que des de l'Atlètic Club, a les últimes hores, s'ha carregat molt contra la federació per l'excessiva pressió que diuen des del conjunt basc que s'està posant sobre Nico Williams. Aquí el que hem de dir és que, de moment, sabem que hi ha una clàusula de sortida de 58 milions d'euros. I dic que és el que sabem perquè ara sentirem el president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, on explica que la clàusula és diferent, però, en canvi, per la delicada situació econòmica que ve arrossegant el Futbol Club Barcelona, Tebas és optimista i veu el Barça, com va dir Joan Laporta fa uns dies, incorporant a Nico Williams.
El esfuerzo del Barça de reducir en más de 200 millones la masa salarial, otras medidas que ya han ocurrido dentro del Fútbol Club Barcelona que no tienen nada que ver con las palancas y otras que podrán hacer, perfectamente pueden incorporar a Nico Williams. Hay que pensar que un jugador creo que tiene una cláusula de rescisión de 85 millones de euros. Cuando tú compras un jugador por 85 millones de euros, la amortización se divide por los años del contrato. Si son 5 años, pues serán 20 millones, menos de 20 millones por año, ¿no? Más lo que le pagues de salario al jugador, perfectamente asumible si está la norma 1.
Aquí hi ha dues coses. Perfectament assumible el fitxatge de Nico Williams pel Barça, segons Javier Tebas, el president de la Lliga, i després que ell diu que es pot equivocar, perquè diu 85, hem dit 58, li pot haver donat la volta, pot tenir informació difusa o no, o pot tenir la informació real i que aquesta sigui la clàusula.
I avui, Albert, primer entrenament de Van de Beek amb el Girona.
Sí, de Donny Van de Beek, el jugador neerlandès que ara per ara, i jo crec que en acabar el mercat de fitxatges, tot i que encara queda, serà la gran incorporació del Girona. Un futbolista que ve del Manchester United, tot i que l'última temporada ha jugat cedit a l'Eintracht alemany, que ha de recuperar el seu nivell. És un jugador que el United va pagar 39 milions d'euros per ell el 2020. Ara el Girona paga d'inici fix 500.000 euros. Després hi ha uns variables bastant assequibles perquè pugui pagar més i arribar fins als 15 milions d'euros. Primer entrenament avui a Vilablareix. Paraules de Van de Beek.
I'm offensive midfielder.
Soc un migcampista ofensiu, però també puc jugar a totes les posicions del mig del camp. Crec que el meu fort són les conduccions, el joc a l'àrea, marcar i donar assistències. Vull implicar-me en el joc i la pilota. Crec que són algunes de les meves qualitats, així que espero poder ajudar a l'equip. I hope I
can help the team. Demà acaba d'entrenar el Girona en aquesta primera setmana. Dilluns comença una estada a la Vall d'en Bas. I atenció, l'ex de l'Espanyol, Nico Melamed, ja exjugador del conjunt blanquiblau, que ha dit això a Radio Marca.
Nico se va de Espanyol y quiero dejar claro primero que yo al Espanyol lo quiero muchísimo. Es el club que me lo ha dado todo y le debo mucho. Pero se va por dos motivos, sobre todo. Primero, por el poco interés que muestra en ese momento y poca actitud quizá hacia mi persona. Y segundo, sobre todo, por el proyecto que me ofrece y la propuesta que me ofrece el Almería.
Nico Melamed deixa l'Espanyol a primera, se'n va a l'Almeria a segona. Per cert, diumenge, final de Wimbledon amb el Murcia, que sé que et toca de prop, Carlos Alcaraz, i la final després de l'Eurocopa Espanya-Anglaterra.
Molt bé, gràcies, Albert. Que tinguis bon cap de setmana. Tornem a parlar dilluns i a veure qui encerta la porra, eh?
Molt bé, Yolanda. Bon cap
Vinga,
de setmana.
Que vagi
molt bé.
I apaguem ja la linterna, a punt d'arribar a les 8. Continues informat, ja ho saps, amb l'Àngel Expósito. Gràcies per la vostra atenció. Bon cap de setmana. Fins dilluns.